Bona nit, ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres en el segon programa d'aquesta temporada, el programa Perfils aquí a Ràdio Falset.
I avui, en aquest mes de gener tan fred, que començarem amb un nou convidat que ens explicarà coses de la seva vida i de la seva feina.
Com ja sabeu, aquest és un programa on entrevistem a una persona coneguda per algun aspecte o altre, però pensem que és molt més que una simple entrevista.
També volem que us agradi i us interessi el que diem, i així passar una estona agradable amb el seu contingut.
En aquesta entrevista volem agafar els diferents perfils del personatge, per això el nom del programa, Perfils, perquè busquem el perfil personal, el perfil professional i també l'altre perfil, potser el que més desconeixem, que és el perfil més humà.
Volem, si es deixa, descobrir i aprofundir més en la persona i conèixer-la més, que no pas el personatge en si.
Ja, sense més preàmbuls, comencem el programa Perfils.
Parlarem amb Josep Antoni Robles, president del Consell Comarcal del Priorat. Bona nit.
Bona nit.
Bé, doncs ja som aquí una altra vegada amb el programa Perfils. Per què no comencem una miqueta a explicar-nos on vas néixer, on vas viure la teva infantesa?
Home, jo... A veure, jo soc un personatge que no vaig néixer a Catalunya. Jo soc de pares andalusos i jo i el meu germà em vam néixer a Màlaga. Vaig pujar amb uns 18 mesos cap a Catalunya, quan tenia 18 mesos, fa molt temps d'això, perquè en tinc 52 anys, i bueno, vam fer cap al Delta de l'Ebre. Allò va ser aquell temps on els andalusos pujaven a buscar feina a Catalunya i precisament mon pare doncs, va fer cap al Delta de l'Ebre a la feina de l'arròs.
Cap a quin any, més o menys?
Ui, no em recordo. Fa aproximadament, deu fer uns 36 o 30. Bueno, estic dient que vaig pujar en 18 mesos, tinc 52, doncs...
La resta és fàcil.
Uns 50 anys.
50 anys. I a Cabassers quan hi vas fer cap?
A Cabassers vaig fer cap als 14 anys. Vaig fer cap a Cabassers perquè el treball de... Ara no, ara tot és maquinària, però abans el treball de l'arròs era un treball molt dur. Sempre dintre de l'aigua, llavors quan és la collita de l'arròs que es cosecha, les cosechadores, pues, se passava per unes secadores, i aquestes secadores se treballaven 24 hores diàries per assecar el més aviat possible l'arròs. Llavors mon pare estava treballant amb aquestes secadores, i això creava, a part de que va ser sempre molt fumador, creava una pols que li va perjudicar molt. Nosaltres pujàvem... Quan s'acabava l'època de l'arròs, a l'hivern, en el Delta de Fenya, pujàvem a l'Oliva i pujàvem a Cabassers amb un conegut, un amic, i que ens van conèixer, i pujàvem a Cabassers. I li vam explicar la situació de mon pare i va dir, home, pues, si voleu canviar d'àmbits i vindre cap a la muntanya, aquí hi ha unes finques que és d'una viuda, que s'arrenden i a més té casa i segurament que us arrendaran. I ens ho vam plantejar, vam parlar amb els metges del pare i diu, pues no podríeu fer una altra cosa millor. I ens ho vam decidir i vam pujar, tota la família. I mon pare, ma mare i els cinc germans.
Els primers anys, els teus estudis a l'escola, te'n recordes com van anar?
Sí que me'n recordo, sí. Els primers anys van ser el Delta. Bueno, jo notareu que tinc una mica de deix diferent, no? És perquè, bueno, me vaig criar allà baix i a l'escola vos anava allà baix, sí. I sí, me'n recordo. Teníem una mestra que es deia Eva, que era de Tortosa, que estàvem tots els nois enamorats d'ella, perquè era molt jove, i allò sempre passa, això, no?
Sí,
sí. I, bueno, sí, me'n recordo que va ser una època molt... Molt maca, sí, és una època de la vida quan inicis el col·legi i fas... vaig fer estar a sisè a primària i en acabat, llavors a sisè podies passar a primer de batxiller. I jo, bueno, pues no m'anava malament els estudis i vaig passar a primer de batxiller. El que passa que el mateix any que passava i passar, doncs llavors vam ser quan vam pujar cap a
Cabassers.
Ets un bon estudiant? Bueno, has dit una miqueta que sí, que eres bon estudiant.
Era, sí, era bon estudiant. Era bon estudiant perquè fixa-t'hi que pujant a l'hivern, que no anàvem al col·legi els dos mesos d'hivern aproximadament, que pujàvem cap aquí dalt, sempre aprovava bé els cursos, sí.
I quan vas pujar aquí, hi vas anar a l'escola d'aquí?
No, aquí ja no vaig anar a l'escola.
Ja no hi vas anar aquí.
No, aquí no. Ja als 14 anys ja em vaig dedicar a treballar, 14, 15 i ja no.
I a partir de sempre has estat a Cabassers?
Sempre he estat a Cabassers. Estic casat a Cabassers, tinc tres fills, dos filles i un fill, i precisament tota la família estem a Cabassers, els cinc germans estem a Cabassers. Sí.
Molt bé. Pots explicar-me, bueno, potser jo us ho digui una mica, no? Pots explicar alguna anècdota d'aquella època de joventut, el canvi de poble, potser, o com ho vas viure?
Bueno,
no? Com vas viure personalment?
Me vaig adaptar molt al canvi, perquè, bueno, acaba ser, són una gent que són molt agradable, és una gent que es fan amb tothom, i ens vam sentir molt ben acollits, tant la mestressa que vam fer l'arrendament de les terres, com els veïns, tothom, a Cabassers quan arribi amb algú, som una gent que ens agrada conèixer-los i si convé ajudar, doncs ajudem. I això se veu que ha sigut de tota la vida perquè vaig treure un bon profit d'aquesta ajuda i ara continua igual. És un poble que et dic que és molt, molt adaptable a la gent que ve i els que venen doncs s'adapten molt bé al poble.
I et va marcar alguna cosa de joventut? Algun...
No. No, no. Va ser una experiència
bona, no traumàtica.
Bona, sí. Jo crec que quan el teu pare no està en condicions i he de dir que encara es viu. I fins
sí, li va anar molt bé anar a Cabassers.
Li va anar perfecte. L'aire de muntanya, la terra d'olivera i l'aigua de la falla va de conya.
Sí, sí. A nivell personal, viure al Priorat, a què t'ha portat?
Pues bueno, a nivell personal... Pues m'ha portat moltes experiències agradables. Bueno, jo he format la vida al Priorat. La meva vida, jo vaig vindre molt jove, ja t'ho he dit, i la meva vida l'he format al Priorat. Vaig conèixer la meva dona, ens vam casar, han tingut els crios, i no hem sigut molt de sortir. Sempre les excursions o viatges que sempre han fet no, han sigut de conèixer territori, no? Jo no sóc d'aquí i em coneixo pues, perfectament el Priorat. No hi ha, jo crec que no hi ha cap racó del Priorat que no ho conega.
Home, crec. Siguem president de la Comissió Mercado és quasi una aplicació, no?
Bueno, això és d'ara, és d'ara. Però bueno, quan érem joves, que encara festejàvem i tot això... Pues, fèiem excursions als nois del poble cap a Montsant, cap aquí, cap allà, i sempre ens ha agradat molt conèixer territori. Jo sóc, ara no, però he sigut caçador, i els caçadors també rodem molt. Sí.
Dels germans, quin ets tu?
El gran.
El més gran.
Sí.
Com et defineixes com a persona? Com et definiries com a persona?
Pues no tinc ni idea, això ho han de definir els que em coneixen. No he opinat mai de mi.
Molt bé.
Suposo que estàs casat, no? Has dit?
Sí, sí.
I què representa per tu? Està casat, tens fills?
Tres fills.
Tindre família?
Dos noies i un noi. La més gran és una noia, treballa a Mora a Urgències, és infermera. El segon és el nen, treballa al poble, al mecànic del poble. I la petita encara estudia, ve aquí fa el 7 a l'institut.
Què és per tu l'amistat?
Home, l'amistat és fonamental. En aquesta vida, si no hi ha amistat, malament anem. En qualsevol moment de la vida, tindre una bona amistat te dona, és la millor medicina.
T'ajuda a passar sí. La vida millor que no tindre bons amics.
Però...
Tens algun referent a la teva vida?
Un referent en quin sentit?
Que et guiï una mica, no? Sí, alguna persona o alguna cosa que diguis...
Que t'hagis fixat en ell i t'hagi servit per...
Bueno, pues no, la veritat és que no.
T'hagi ajudat a millorar en algun apartat?
Pues no.
No. Molt bé, doncs si et sembla ja potser un cop ja hem entrat una miqueta a conèixer una mica més aquest perfil personal que dèiem ara, potser ja podíem entrar una miqueta més ja diguem-ne la segona part del programa, que és el perfil més, diguem-ne, professional o en aquest cas, en el teu cas, el perfil polític, perquè evidentment estàs aquí convidat, entre altres coses, perquè ets el president del Consell Comarcal, alcalde també de Cabassers per descomptat. Per què no fem una miqueta d'història de la teva vida política? És a dir, com... t'interessa pel món de la política local? La primera vegada que vam presentar per ser el regidor o alcalde a Cabassers...
Sí, bueno, jo no em vaig presentar, va ser una casualitat. El que passa que quan t'hi poses, en segons quins temes encara t'agrada, no? Però va ser una casualitat. Jo Bueno, ja et dic, la gent, potser va caure bé la gent de Cabassers, i a Cabassers les eleccions se feien a tort de poble. S'agafava i no es feien com ara. Agafaven l'alcalde de... Bueno, tal dia es votarà l'Ajuntament de Cabassers. I llavors el més votat era l'alcalde, per descomptat. I es votaven 10 persones i les 7 dels 10 primers entraven a l'Ajuntament, que som, han de ser 10. Som 7 regidors i 3 reserves. I jo vaig quedar doncs, el quart o el quint, no em recordo ben bé ara, i vaig entrar de regidor. Vaig entrar de regidor amb el Joan Massip, l'alcalde que hi havia en aquell moment, i vaig estar 4 anys de regidor amb ell.
Estem parlant de quin any?
Pues,
ara, 95, ara... pot ser? 90, 95,
sí,
o alguna cosa així?
Sí, perquè porto ara 13 anys d'alcalde.
Déu-n'hi-do.
I 4 de regidor.
O sigui, des del 91 que ets regidor, diguem-ne.
Sí. Sí, llavors, sí. Jo vaig, ell me va donar el càrrec de ensenyament i cultura. I bueno, com que tenia la nena petita i anava a col·legi, doncs això me va motivar, reunions cap aquí, reunions cap allà i allò que te vas engrescant, no? I vas veient coses en aquest poble una cosa, en aquest altre. I a mi sóc un home que sempre m'ha agradat molt molt fixar-me i copiar el que està bé. Lo que no, ja no miro. Ni que ho critico tampoc, ni ho critico tampoc. Però m'agrada el que està bé copiar i si ho puc millorar, millor que millor. No? I veia coses i deia, clar, i a Cabassers també podríem fer això. I com que era regidor, pues, ho es posava i bueno, pues, l'alcalde deia, oh, tu ho veus tot molt fàcil. Aquí, sí, idees perfecte, però el que falta són diners. És veritat. En aquell moment, si no estàs dintre dels ajuntaments o dintre del lloc, no, ho veus diferent, eh? Són les coses que canvien molt. Ara, quan estàs dintre, és veritat que idees pots aportar moltes, però encabat al darrere ha d'haver un pressupost i ha d'haver uns recursos efectius, si no, això no es pot portar a terme.
I tants anys d'alcalde és perquè t'ha recolzat la gent del poble?
A veure, jo encabat sí que em vaig presentar. Quan vaig estar 4 anys regidors, no és que discrepés amb el Joan, l'alcalde, però veia que ho me creia que es podia fer alguna més del que es feia. Ell era gran ja estava, potser aquell any estava a punt de jubilar, es va jubilar. I ell llavors vaig dir, bueno, doncs vaig parlar amb ell i dic, escolta, he pensat això, me vull presentar, això, aquest sistema que fèiem de tomb de poble no m'agrada, però em vull presentar. I sí, me va dir, bueno, doncs escolta tu mateix. I ho vaig fer així i així va anar. Vaig buscar una colla, me van ajudar i endavant. I vam sortir dos los independents, en aquell moment eren nosaltres, i els de Convergència i Unió, que va ser los que van dir, home, no pot ser que aquest noi se presenti ara i no es presenti ningú més. I llavors se van presentar uns altres, de Cabassers, que la veritat és que els primers 4 anys que vaig guanyar les eleccions i van estar, diguem-li, a l'oposició, no van fer cap oposició, sinó al contrari. Van treballar per construir tots els projectes que tiràvem endavant al poble i hasta inclús quan s'acabava la legislatura es va dir, escolta, ja podem continuar. Bueno, van decidir que no, però van treballar molt bé pel poble de Cabassers.
Però quan te presentaves d'alcalde del poble, et presentaves per un partit o independent?
No, ens van presentar pels independents, col·lecció d'electors que es deia llavors, que eren una sèrie de pobles que devia ser, a veure, era Margalef, Bisbal, Cabassers i la Vilella Baixa.
I actualment també és igual?
No, ara ja, a partir de llavors ja es va acabar allò. Quan jo aquella legislatura em vaig presentar per independents i en acabat aquells 4 anys que vaig fer alcaldia, a la següent me vaig presentar per Convergència i Unió, però és que els altres també es van presentar cada un pel
partit. O sigui, sí, actualment no. Ets consell com a alcalde del Priorat i alcalde de Convergència per Cabassers.
Exacte.
Perfecte.
Bueno, ja ens has explicat una miqueta com vas arribar a ser alcalde de Cabassers i com vas arribar a ser president del Consell Comarcal. Perquè clar, això és
molt
fàcil.
Això
no?
És molt complicat d'explicar. Això és molt complicat d'explicar, sí. Bueno, mira, doncs... Pues, no sé com dir-ho. Va ser també una mica de rebot, per dir alguna cosa. No? Jo també he sigut conseller... menys els 4 anys, de les 4 legislatures sempre he estat al Consell Comarcal, menys una que vaig delegar amb un regidor de Cabassers, que va ser conseller ell, i coneixer el Consell Comarcal. I ja t'he dit abans que jo sóc una persona que m'agrada molt veure i crec que la comarca del Priorat crea, i continuo creient, que a la comarca del Priorat se poden fer moltes coses, perquè sigui una comarca petita, de pocs habitants, agrícola totalment, i pocs recursos, no tenim per què tindre menys serveis o menys coses que en un altre lloc. I això ho continuo creient i per això estic lluitant. I és un tema que és el que he dit abans, quan ets dintre és difícil, però si lluites al final l'aconsegueixes. I estem lluitant per millorar una mica la comarca del Priorat en si, en global. I el que deia abans, la primera legislatura que vaig tindre a l'Ajuntament de Cabassers no vaig tindre oposició encara que érem dos partits, perquè vam treballar units per fer gran el poble de Cabassers i vam traure molt bon profit. Bueno, la prova és que aquestes legislatures només han sigut una candidatura sola i la gent confia en nosaltres. I aquí crec que ha de ser el mateix. La comarca unida jamás serà vencida.
Però no passa. Però
podria passar.
No, pregunto jo.
Podria passar. Però, home, estem en un moment que s'està col·laborant bastant, tothom, eh?
Bueno, me n'alegro, és que jo penso que hauria de ser així.
O sigui, la feina més important del president del Consell Comarcal, com la definiries?
La feina més important del... Home, pues el president del Consell Comarcal és el responsable polític d'una comarca. I això pesa.
I això es pesa i et porta molts problemes, perquè, clar, els interessos de tots els pobles no són els mateixos.
No.
Ni els polítics ni els econòmics.
No, però hem d'entendre que els interessos de tots els pobles no són els mateixos, però en la comarca que som, agrícola, encara que no siguin els mateixos, els interessos són molt comuns, molt, perquè no hi ha cap poble que tingui grans indústries, no tenen beneficis, no hi ha... tots partim d'una base, que és l'agricultura. L'agricultura està molt limitada, és vi, oli i para de comptar. La comarca del Priorat, mos han de... Els que vivim a la comarca i l'han de bellugar, hem de basar-nos en la realitat, i és aquesta. I a partir d'aquí hem de saber treballar aquests productes per a que repercuteixi en benefici dels que vivim a la comarca. Sí que és molt difícil acontentar tothom, però bueno, quan les coses se fan equitativament, sempre hi ha un que surt més beneficiat i un altre que no tant. Però tothom queda beneficiat, tothom. Te poso l'exemple quan vam començar els carrers al meu poble, quan va entrar l'alcalde. Carai, ara arreglen el carrer de Sant Miquel, que està quedant la mar de maco, i nosaltres quan mos toqui. Bueno, però és que tu no vas a passejar el carrer de Sant Miquel, ja que el disfrutes igual. No, igual no, perquè no estàs vivint, però el disfrutes a ratos. Doncs bueno, quan t'arribarà el teu, l'altre també farà el mateix. Hem de saber reconèixer que tota l'hora no es pot fer i que tothom no pot estar content.
I en aquests moments, realment, se poden fer coses a la comarca?
S'estan fent.
Ara què teniu damunt de la taula així, diguem-ne, important perquè que la comarca en pugui treure'n, diguem-ne, alguna mena de benefici, diguem-ne?
Bueno, doncs mira...
projectes comarcals, diguem-ne.
Projecte comarcal, perquè jo tinc molt clar que els projectes han de ser tots comarcals. I quan dius un projecte comarcal, és igual que un poble repercuteixi un 10% i l'altre un 25%. Això vol dir que no hem de comptar si jo tinc un 25 i tu tens un 10. Hem de comptar que això és un benefici comarcal i que en el sector i en el general tothom treu benefici. Projectes comarcals que tenim ara a punt de tancar. El projecte de la vivienda protegida per la gent jove de la comarca. Som una comarca que mai s'ha pensat en la gent jove, en l'habitatge per la gent jove, mai. I ara tenim un projecte aproximadament de 100 viviendes, és un projecte comarcal, és un projecte pilot que va costar convèncer la Direcció General d'Habitatge, però al final pues, ho hem vist favorable i es tirarà endavant, que és fer viviendes, ara em sembla que són 9 o 10 pobles de la comarca, que són els que tenien disponibilitat dels terrenys per a poder començar, perquè una de les condicions per a fer habitatge és que tingués disponibilitat de terrenys. Pues aquest projecte està tancat, ara la setmana que ve baixen ja tindrem una reunió amb els alcaldes afectats. Si algun té algun problema, no passa res, quedarà a la reserva per una segona fase, és així. El que no volem és enredir més aquest projecte.
I quins pobles són, més o menys?
Els pobles pues, són Falset, Marroig, Molà, La Figuera, La Bisbal, Cabassers, Morera, qui més hi ha?
Cornudella?
No.
Ulldemolins?
No. Bueno, no em recordo.
És igual. Bueno, és igual.
Una sèrie de pobles,
sí,
que estan repartits per tota la comarca, on si un ajuntament demanés a Direcció General d'Habitatge fer una promoció, a veure, un poble així necessita 7-8 viviendes, no cal fer una, que siguin mort allà i no s'utilitza, ha de ser la vivienda real que necessites. Per tant, si demanés això, te dirien no és viable, no la podem fer. Però això no s'havia fet mai en poblets petits, això. Ara se pot fer perquè s'ha muntat un projecte comarcal amb un sol projecte, 100 viviendes, però que no seran en un lloc concret, que seran repartides per la comarca. I això crec que, bueno, per la gent jove d'aquests municipis, especialment Falset, que és la que s'emporta el paquet més gran, també he de dir que si l'Ajuntament de Falset no hagués entrat al joc d'aquest projecte, no s'haguera pogut realitzar. Hem de ser sincers amb aquest tema, perquè és la que porta aproximadament unes 40 i algo viviendes, i és a on en la zona de Falset és a on el rendiment és més notable. Sí. No hi hauria cap empresa ni promotora que es dediqui a fer 5 o 5 pisos per a aquests pobles escampats. No és rentable, i el preu, ja sabeu que el preu de l'habitatge protegit està estipulat, per tant no és.
Molt bé, aquí tenim un projecte molt interessant, i penso que un projecte comarcal molt interessant. Algun altre més?
I tant. Ara avui us diré un parell o tres. Ahir me'n guardaré uns quants.
Estan privilegiats.
Si la pròxima vegada que vinguis, t'ho fem molt.
Som privilegiats. Molt bé, doncs.
A veure, mira, tenim un projecte de camins per la comarca on hi haurà una inversió aproximadament de 3 milions d'euros. Som una comarca agrícola, ja ho he dit abans, i els camins, tenim una xarxa de camins en molt mal estat. Els ajuntaments no es poden reparar perquè no tenen recursos, i els pagesos, doncs, bueno, feien el rai com tenen per a anar vivint.
Per a viure.
Ah, llavors, han fet un projecte pilot, també, amb que volem implicar a diferents administracions perquè aporten diners per a arreglar aquesta xarxa de camins de la comarca, començant per un camí, bueno, si és que és possible, un camí a cada municipi. Aquest projecte és un projecte que implica la Diputació de Tarragona, que ha de posar calés, a Política Territorial, al Departament d'Agricultura i al Consell Comarcal. Aquestes quatre administracions estaran implicades en aquest conveni per a portar a terme a l'estiu d'aquest any, aproximadament, s'iniciarà aquest projecte de camins.
O sigui, amb la crisi que hi ha, se farà tot això que dius?
Home, ho estem treballant perquè es faci.
Perquè les condicions avui en dia estan molt complicades.
Sí, estan complicades, però ja t'he dit abans que si tu creus en el que treballes i ho matxaques, a la llarga te'n surts. I bueno, portem un any que ho estem treballant i per fi sembla ser que ara, doncs, dintre d'uns dies...
Ara et parlaré d'un tema local, però que tu, com a president de Consell Comarcal, voldria que, en certa manera, potser el traspassessis als altres municipis, no? Jo estic sorprès, meravellat, i no sé quants adjectius més, bons, de veure que, per exemple, en un poble com Cabassers no hi ha cap cotxe aparcat al carrer. I això, jo penso que un projecte genial, trobo un projecte fantàstic, no? Vull dir, aquest projecte, no sé el que diu la gent de Cabassers d'aquest projecte.
Bueno, però estan molt contents.
Sí.
Bé, estan doncs, molt contents.
Molt bé, doncs jo, sí, doncs jo també. Però vull dir, no hi ha cap cotxe al carrer.
No, cap.
Cap cotxe. Cap. I això ho trobo que un poble com el nostre, que busquem un dels actius que tenim a la comarca Priorat, que en parlem del paisatge i parlem de la qualitat de vida, això, doncs, augmenta la qualitat de vida. Tens pensat...
I donar una imatge al poble... que és la que volem, que les façanes, les portalades, la font, que tot se vegi,
bé,
i que puguis fer la foto i que diguis, hosti, quin poble més net i més maco, no?
Molt bé, doncs vull dir, una miqueta, aquí hi ha dues coses. I primera, com ho has aconseguit, que això és molt important, i després, segona, tens intenció de traspassar aquest projecte als altres, o sigui, crear una mica de consciència als altres alcaldes que paguin per aquest camí també? Com ho tens?
Jo el primer que, quan arriben al poble, el primer que els ensenyo, dic, no t'has fixat quin poble més net de cotxes? Oh, diu, sí, és veritat.
No, és que jo penso que és una passada, eh?
Bueno, és un dels problemes que tenen els pobles.
Jo dic aquí públicament que val la pena que tothom anés a veure, o sigui, un dia anés a visitar Cabassers només per veure que no hi ha cap cotxe aparcat als carrers, no? Només per això val la pena anar-hi, no?
És que no l'afronta...
Només per això, a part d'altres coses, no?
No s'afronta l'Ajuntament.
Però això...
Com ho has aconseguit, això?
És complicat, és una altra de les coses complicades que deia jo, però ho has de perseguir, ho has d'aconseguir. A veure, ho vaig aconseguir. Primer, donant solució al problema. No pots fer una prohibició si no dones una solució per a ella. Això per descomptat. Vaig donar solució al problema doncs, encarrilant, adquirint terrenys i buscant zones per a fer aparcaments adients a repartits pel municipi a on no, la gent no hagi desplaçat una sèrie de distància. No? Bueno, doncs vine, doncs buscant diners al Poix, a la Diputació, PAMS i cap aquí, cap allà. Programat i diu, escolta, què hem d'apostar? Hem de vendre el poble i hem de vendre el que tenim, el museu, l'església, les places, la font, doncs si ho hem de vendre, tot aquest trastar amb els carrers, això no hi pot ser. I vam començar per aquí i bueno, ara tenim 3 aparcaments ja al municipi i ens falta un, que és la zona de Sant Miquel. Allí a Sant Miquel encara hi ha algun cotxe que ens falta fer l'última zona d'aparcament.
I la gent t'ha portat molts...
A veure, tothom està acostumat a aparcar a la porta de casa.
Clar, és que...
Tothom.
Hi ha molts problemes.
Llavors, bueno, vaig tindre que fer algunes reunions. He tingut que anar a les cases, personalment, a parlar, no una vegada, sinó més d'una i més de dos, a l'afectat.
Sempre hi ha gent tossuda, sempre hi ha gent tossuda.
I al final doncs, vam fer un conveni als Mossos d'Esquadra, un conveni perquè si algú és tossut, doncs, bueno, a les bones tot s'arregla, però al final doncs s'ha de posar la sanció. I se'n van posar al començament 2 o 3, però a partir d'aquelles sancions doncs, bueno, la gent va entendre que, bueno, que eren 3 o 4, només que quedaven, eh? Però va entendre que sí, que si havien de pagar sancions cada dia valia la pena portar-la a l'aparcament, que era gratuït, i són aparcaments que estan ben arreglats. Si algun dia, com deies tu, veniu, el que han fet últimament té 2 taules per assentat quan arribes a mitjà la bocata, si vols, té uns asseos, homes, per dones, on pot entrar rentat i el que sigui, els aquests asseos, i hi ha llum, i està perfectament.
És l'únic poble que teniu això, perquè jo no coneixo.
I bueno, la pues, comarca... Pues, ni... Segona part de la pregunta. Què fem amb els restes de pobles de la comarca?
Què fem amb la resta de pobles? Home, cada poble és sobirà.
Evidentment, però
cada
evidentment.
Poble és sobirà i cada poble, pues, la gent que el governe, que és triada pels seus habitants, pues, ha de decidir el que és més favorable.
Sí, però tu, com a president, això no ho proposes a les alcaldes? No
jo
dius,
jo sempre que ve, ja t'he dit abans, sempre que ve algun de Cabassers, el primer que li dic, fins a ti, t'has fixat que no hi ha cap cotxe al carrer? Hosti, sí. Pues bueno, llavors us ho explico. Clar, els pobles del Priorat és una mica complicat perquè a l'entorn del poble trobar terrenys adequats i que els veïns entren al raonament del vendre'l o no vendre'l també
és complicat.
No,
és complicat,
no és fàcil,
complicat,
no és fàcil.
No és fàcil, però bueno, si no el trobes aquí 50 metres més cap allà, la millor el trobes. És posat-hi, saps? Però sempre hi ha prioritats. A lo millor un vol arreglar primer la plaça que no fer una zona d'aparcament. Cada un sap el seu i això és...
Te voldria fer una pregunta política, clar. Des que ets president del Consell Comarcal, ho tens més clar que el Consell Comarcal és útil a la comarca? O que sobre la Diputació o no sobre la Diputació?
No, no. Ho tinc més clar que ja ho tenia clar. El Consell Comarcal és una eina imprescindible a la comarca del Priorat, juntament amb la Diputació. Perquè els pobles petits de la comarca, l'assistència tècnica que s'està donant des de la Diputació i des del Consell Comarcal, i més tots els serveis que s'estan donant últimament, això els pobles petits no ho poden tindre ni ho podrien pagar.
Però és que la Diputació, el Consell Comarcal, es parla de les vegueries també.
Bueno, dir,
tot això no és sempre multiplicar...
La vegueria sí que el mateix, el Consell Comarcal, que canviarà el nom i serà la vegueria. No et penses que massa diferències no pot haver. Jo crec que no. Es tracta de canviar el nom, reestructurar una mica les entitats i no sé com ho acabaran fent, però no, trasbalsos no n'hi haurà, segur.
Bueno, aquesta ja diu que des de l'any 91 estàs en política. Què canviaries de la política? Si poguessis canviar alguna cosa.
Què canviaria de la política? Pues mira, jo de la política canviaria la manera de treballar dels partits polítics. Els partits polítics, últimament, abans, perquè no ho sé, perquè igual ho feien igual, millor, però no estava tan implicat, els partits polítics només pensen per si mateixos. I només, només, i això ho dic i sóc d'un partit polític, només pensen en ajudar o en promocionar aquell, la zona o aquell partit quan s'apropen eleccions o quan hi ha algun problema. Això és el que canviaria de la política. Els partits polítics, del primer dia que surt el diputat o el conseller o el govern de turno, han de treballar pel territori. I l'opció, l'aportació i el treball al territori, al cap de 4 anys, sabrem si allò la gent els vol o no. Però fer propaganda quan han acabat les coses a la millor ho es fan a mitges, no. Això canviaria, però...
Se pot estar compromès amb una idea i ser independent?
Sí, i tant.
Encara que perteneixes a un partit polític, amb el que has explicat.
És el que he dit, és el que he dit. Tu tens unes idees i tens... A veure, a mi me pot agradar, no sé, el color roig, però he de respectar que si la dona el color roig li fa angúnia, pues no posar-me-li i ja està, no? Això és el mateix que actuar amb aquest... Un partit polític tenen unes directrius i l'objectiu sempre és créixer. I els que estem al servei dels veïns, dels municipis i al servei d'una comarca, hem de mirar, no sé, un altre sentit. És créixer...
I servir.
Créixer a mitjançant donant uns serveis que donguin els resultats a la comarca. Això és el que s'ha de fer. I aquests serveis doncs s'han de treballar i s'han de... I si un dia... A mi em fa gràcia perquè jo sóc alcalde de Cabassers i mira, fa 3 setmanes van tenir un reventón i me vaig posar l'aguasil jo en el martell a buscar el reventón per repallir reventant el formigó. I ve Luigi, que potser el coneixes, diu, escolta, el senyor alcalde no hi ha de treballar buscant un reventón. Home, el senyor alcalde ha de fer el que convingui pel bé del poble, perquè hi ha un sector del poble que no té aigua i mentre més aviat estigui arreglat, més aviat estarem tots contents. Clar. I tots com a casa i ja està. I això és el que vull referir.
Doncs, parlant de feines, què dius això? Quina és la feina més pesada que tens com a president de Comunitat Comarcal o com a alcalde? Quina és la feina més pesada? La que t'agrada menys?
Home, la feina...
Per exemple, no sé, anar a Barcelona a demanar, per exemple?
No. A mi m'agrada anar a demanar perquè quan vaig a demanar faig entendre als que el demano les necessitats reals del lloc d'on vinc. I això no m'és pesat. M'agrada anar a demanar per això, perquè primer explico la necessitat real. I si no s'ho creuen, li convido i dic, escolta, vine la setmana que ve allà i ho passejarem. I bueno, i això, pues sí, ho entenen. Això no. La feina més pesada és les hores que has de dedicar. Has de dedicar moltes hores. Quan te dediques a la política, a nivell de Consell Comarcal hi ha uns horaris més establets, però el que és el municipi en si, l'alcaldia, són 24 hores... que sempre hi ha coses i sempre hi consultes i sempre... I, és...
doncs venga, i la feina més bonica quina és? Va,
feina, doncs va. Bueno, la feina més bonica és que quan
si no
has acabat aquestes hores dius, hòstic, he fet allò i estic content d'haver-ho fet.
El president del Consell Comarcal què fa anar més, la raó o la intuïció?
Jo la raó.
És més efectiva?
Sí, 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 per descomptat.
Actualment, tu notes certa, diguem-ne, competències entre pobles?
Home, no. No, competències no. El que passa que sempre hi ha allò que mires a veure què ha fet aquell perquè, i perquè ho ha fet jo no ho puc fer, saps? Però bueno, no.
Competència... Això és un comparatiu, és en positiu, diguem-ne.
Sí.
No?
Sí, no és competència, no. Jo crec que és bo que hi hagi una mica de veure què fan aquells, perquè si no jo quedaré enrere i vinga.
Això, competència positiva, no sí. Amb sentit negatiu de destruir l'altre.
No, això jo crec que... I si passa, tanco els ulls, perquè no vull veure-ho.
Els ideals són els mateixos que quan comences, que quan portes uns anys fent la mateixa tasca a la política?
No. Tal com vas treballant a la política, te va canviant. La vida i et va canviant tot. perquè tens desenganyos i bueno, perquè això creme.
A nivell personal, què t'ha portat la feina aquesta d'alcalde o de president del Consell Comarcal, a nivell personal? Vull dir...
En satisfaccions?
Sí.
Bueno, pues mira, el que et deia abans, quan portes a fer un projecte com aquest, sí que el tinc tan clar que sí que el portarem a terme, que és, per exemple, la vivienda protegida, pues dius, hosti, mira, he aconseguit 100 viviendes pels jovens de la comarca i ara, si algú se vol quedar a la comarca, pues veritat, tindrà... possibilitats d'accedir i no tindré que anar a buscar a la Reus o Mora o un altre lloc. Això, quan penses, dius, hòstia, és una satisfacció, no?
Molt bé. Bé, si et sembla, ja per acabar aquesta part del perfil...
Bueno, Miquel, m'havia de fer una pregunta abans. Econòmicament, com està el Consell Comarcal, realment?
Doncs pues com totes les entitats de la comarca i del govern.
O sigui, sota zero?
No. Bueno, estem en moments crítics. Res més.
I s'han d'augmentar molt els impostos?
O però no? Aquests moments crítics se poden anar superant?
Els moments crítics que passa el Consell Comarcal no és perquè s'hagin d'augmentar els impostos, és perquè el govern en si ha decidit fer unes retallades a segons quins llocs i aquestes retallades, nosaltres, al moment dels vaques grasses, pues, bueno, tothom no posa problemes. Arriben calés, es reparteixen i anem fent. Quan comencen a retallar pel cap de dalt, pues, el cap de baix se'n ressent. És clar.
Són moments llavors, molt difícils. Ara.
Però problemes econòmics no n'hi ha.
Problemes econòmics no n'hi ha.
Podem fer menys o podem fer més? Però...
Hem de fer dintre de les nostres possibilitats perquè si no això pot crear un moment que haguem de tancar portes i això no és convenient per la comarca. Per tant, hem de reduir una mica i hem de, segons quins serveis que s'estan oferint, doncs el cofinançament, compartir-lo una mica amb el Consell Comarcal i les entitats o usuaris que disposen o que utilitzen aquests serveis. Ja està, no és res de... Bueno, això passa tot arreu. Sí, érem una comarca que vull dir que no...
El reflex de la realitat, només.
Vull dir que no...
I el turisme? Com s'enfoca el turisme?
El turisme s'està treballant el pla de foment. És un pla referent al govern català que ens estan deixant molt bé tot arreu i el pla de foment de turisme queda una nul·litat. S'ha fet molt bona feina, a tot arreu ens ho diuen, però ara l'hem de portar, li hem de donar l'impuls entre tots, totes les entitats comarcals, per a donar-li el fruit que esperem que això dongui a la comarca.
Per exemple, quin augment de turisme se sap, això, a nivell comarcal?
S'està controlant.
Si augmenta, si s'està estable o...
Home, enguany no ho sé, però sí, l'any passat va augmentar. I el que han de promoure i donar és oferta turística, que això és el que s'està treballant ara amb aquest últim anualitat del Pla de Foment. I amb projectes que poden reforçar tot aquest pla de foment, com pot ser el Castell de Falset o com pot ser altres projectes comarcals que en el seu moment se faran públics.
Molt bé, doncs amb això, si us sembla, donem per tancat aquest segon perfil, si vols dir alguna cosa abans d'això, no. I si no, passem al tercer perfil. Bé, ja, ara ja sabeu que aquest tercer perfil que fem sempre amb el nostre personatge d'avui, avui el Josep Antoni Robles, doncs és el perfil, diguem-ne, nosaltres en diem el perfil humà, sí. Però penso que de fet tota l'estona que hem estat parlant ja era el perfil humà del personatge que volíem també descobrir. En aquest cas en diem perfil humà perquè són preguntes breus, amb respostes breus, i ja saps que a més si alguna pregunta d'aquestes t'incomoda o no saps com sortir-te'n, doncs dius, passo.
No l'he sentit.
I endavant, vull dir, sense cap problema. Sí.
Bé, el millor moment del dia per tu?
El millor moment del dia és quan m'aixeco al dematí.
I per tu què seria un dia rodó?
Un dia redó. Home, pues, que et surtin durant tot el dia les coses redones.
I un dia dolent, què podria ser?
Buah, pues el dia que neve, que pateixo molt fred.
Una bona notícia, què voldria rebre?
Una bona notícia rebre? Que m'agradaria rebre? Pues, home, no sé.
Un viatge per recomanar?
Un viatge per recomanar? Home, pues... aquesta tardor vam fer una excursió al Priorat que havia un color rogís a les vinyes increïble. Aquest és un bon viatge per recomanar
a la pròpia comarca.
Clar.
I un lloc per viure.
Primer hem de conèixer el nostre i acabat l'altre.
Un lloc per viure.
Que va ser, per descomptat.
I un lloc per oblidar, si és que entens.
Un lloc per oblidar, en quin sentit vols dir? Que no hagi estat bé?
Que hagis estat bé alguna vegada i no hi tornaré mai més.
Doncs no, no he estat en cap, que hagi d'oblidar.
Quines tres coses t'enduries en una illa deserta?
És que no hi aniria, amb una illa deserta. Però... No hi aniria. No em duria res perquè no hi aniria.
I si et perdessis, on te tindríem que buscar?
Al Montsant.
Què arribaries a fer, o què has fet, no ho sé, per amor?
Tot. Jo, quasi que bé, tot ho faig per amor. Quasi que bé, tot.
Tens alguna mania confessable?
No.
I un color que t'agradi més que els altres?
El groc i el verd.
I un plat per a menjar, per si és preferit?
M'ho menjo tot. Quan arribo a casa, ja, el que tinc a la taula m'ho menjo.
Però quin és el que t'agradaria més?
Bueno,
si en tens algun. Si en tens algun.
A mi m'agrada molt, si al dematí, si puc, fer una torradeta ben sucada amb oli.
Molt bé. Un llibre que recomanaries per llegir?
Pues no en tinc preferència.
Un llibre que no hagis pogut acabar?
Ui, molts.
Un cantant o un grup musical que t'agradi o que t'hagi sempre dit mira, això m'agrada, aquesta gent.
Home, a mi sempre m'ha agradat Lo Serrat perquè és molt romàntic.
I una pel·lícula per veure?
Una pel·lícula? No sóc gaire.
No, cinèfil.
No.
No hi vas?
No. I quan comença les pel·lícules a la tele, com que m'agafa son, ja no les acabo mai. No.
Qui ha estat la teva última descoberta? Una cosa que has dit, hòstia, això m'agrada.
Pues no. No ho sé, no he descobert així últimament res que m'hagi entusiasmat.
Ets fan d'algú?
Fan d'algú, no.
I d'alguna cosa?
Tampoc.
Bé, i abans d'acabar, demana'ns un desig.
Un desig?
Sí.
Home, pues...
No sé si te podrem coincidir, però en tot cas demana.
Intentarem,
per això. Jo, el desig que vull demanar... Mira, a veure, no a vosaltres, sinó en general, és que tinguem sort i aquesta situació s'acabi el més aviat possible, perquè això afectarà a famílies. Home, a nosaltres, a la zona que estem, costa molt viure el que estan vivint sectors a les ciutats, a les grans ciutats. I la gent d'aquí doncs, encara potser no són conscients i crec que això s'hauria d'acabar el més aviat possible.
Molt bé, amb aquest desig passem ja a la comida del programa. Gràcies al Joan Anton Robles per haver vingut.
Encara, a vosaltres per convidar-me.
Encara et deixem una última pregunta pel final, en tot cas.
Ah, vinga, a veure.
Fins aquí, doncs, acabem avui.
I fins aquí aquest espai de perfils a Ràdio Falset d'aquest mes de gener.
Us esperem el proper mes amb un altre personatge. Bé, millor dit, amb una altra persona, per parlar amb ella tranquil·lament, com he intentat fer avui amb el president del Consell Comarcal.
El programa Perfils us posa al vostre abast la possibilitat de proposar o proposar-nos persones pel programa o preguntes que podem anar introduint a les properes converses amb els nostres convidats.
Per això ja sabeu que tenim els telèfons de l'emissora i també un correu electrònic que podeu adreçar-vos a aquests suggeriments.
Voldríem la vostra participació activa també fent-nos suggeriments sobre qualsevol aspecte del programa.
Ens podeu tornar a escoltar el dissabte a les 2:00 PM a la repetició de l'espai.
Hem realitzat aquest programa Agustí Massip i el Miquel Giné.
El control tècnic avui ha estat el Jordi Soldevila, sense el qual això tampoc fora possible.
I amb el nostre agraïment més sincer al nostre convidat d'avui, en Josep Antoni Robles, esperant que t'ho hagis passat bé amb nosaltres i t'hagis sentit còmode.
Molt bé, m'he passat molt bé i gràcies per convidar-me.
Molt bé, doncs i
gràcies a tu per
abans de marxar, ens diguessis una cançó. Una cançó i que ens diguessis per què l'has triat, aquesta cançó, una miqueta.
Una
I
cançó?
Si no és igual, una cançó.
Sí, home, mira, abans li he dit que m'agradava el Joan Manuel Serrat, doncs la cançó del Joan Manuel Serrat, que a mi sempre m'ha agradat, bueno, és de aquesta cançó que recordes de quan comences a festejar, no? Uh-huh. És,
Paraules d'amor.
Paraules d'amor.
Doncs molt bé, amb aquestes paraules d'amor esperem, ens acomiadem fins al proper mes. Gràcies per la vostra atenció, gràcies per haver vingut i per haver estat tan tranquil·lament aquí parlant amb nosaltres.
Gràcies, ja us he dit abans. Adéu-siau. Vosaltres.
Fins aviat.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremava només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella qui sap on para. La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys.